Bé, doncs, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies als organitzadors d'aquest simposi per convidar-nos. Sentia el president Joan Domènech Ros dient que la Mireia Capmany no ens l'acabarem, i és cert, no ens l'acabarem. Era política, era filòsofa, era moltíssimes coses. He intentat, amb això que els proposo, que els vull explicar avui, aquest any hem fet xerrades, hem fet conferències, hem fet pròlegs, hem fet moltes coses, però hi havia sempre alguna cosa que a mi em va quedant com un rau-rau, i és que sempre he pensat que en el llegat de la Mireia Capmany existeix una certa tensió. Hi ha una certa tensió perquè intervenen elements que no són exclusivament literaris, però que sí que es mouen en el món de la literatura. Per tant, intentaré fer una mena de repàs. Començarem el 91 i tornarem a acabar el 91. Intentarem fer un seguiment sobre quina ha estat la recepció de l'obra de Mireia Capmany i quina ha estat la recepció del personatge. És a dir, les dues coses. Per això els aniré passant algunes imatges. Bé, la reflexió sobre la teorització sobre el patrimoni literari a casa nostra és relativament recent. La creació d'espais escrits xarxa del patrimoni literari català el 2005 ens ha ajudat a ubicar el patrimoni literari en el mapa del sistema cultural per tal que puguem sistematitzar-ne la gestió i també perquè les administracions puguin atendre les necessitats que genera aquesta gestió. Malgrat en aquest darrer aspecte, la situació dista molt del que seria desitjable. En la majoria dels casos, és molt clar que els escriptors ens han llegat una obra literària i que la nostra obligació és preservar-la i fer-ne la transmissió a les noves generacions. Però com en totes les qüestions que atenyen la memòria i formen part de l'imaginari col·lectiu d'una comunitat, el procés és força més complicat i pot ser-ho encara més segons la personalitat de l'escriptor. Al capdavall, la transmissió de coneixements és així mateix un procés tan fràgil i intangible que resulta difícil destriar què forma part del llegat d'un escriptor d'entre el conjunt de vivències que perviuen en la memòria col·lectiva. Una anècdota? Una caricatura? El record de la seva estada a qualsevol indret? Si no aconseguim destriar el gra de la palla, correm el risc de caure en la banalització més absurda, que poc o res ajuda a configurar la imatge de l'escriptor com a patrimoni valuós i necessari. I això és tan vàlid per al patrimoni físic com per al patrimoni intangible. Ni la mitomania tronada que replega i sacralitza objectes d'escriptors ni la transmissió d'un anecdotari ple de banalitats ens aporten gran cosa, perquè les dues formen part d'una manera de procedir més pròpia del segle XIX que no pas del segle XXI. Hi ha escriptors que no presenten cap dificultat pel que fa a la gestió del seu llegat, perquè han estat escriptors de Torre d'Ivori o perquè la seva trajectòria ha estat deliberadament decisiva en aquest sentit. Els seus textos són el seu llegat i la seva vida una parcel·la ben protegida que forma part del privat. Ens serveixen d'exemple Pere Calders o Teresa Pàmies, perquè són dos autors amb una biografia prou accidentada, però en aquests casos el pes de tot el que és extraliterari desapareix clarament en favor de l'obra escrita, que és el que preval de manera decisiva. Però hi ha altres escriptors en què l'acció cultural desplegada durant la trajectòria vital conforma també un corpus valuós per tal com han aconseguit d'incidir en les generacions posteriors i perquè la memòria d'aquesta activitat ha perdurat en el temps. El cas de Maria Aurèlia Capmany n'és un dels més evidents, per tal com la personalitat carismàtica de l'escriptora i la seva activitat tenen un ressò notable més enllà del món cultural i literari. No ens estem referint només a l'activitat política que desenvolupa com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona, ni a la intensa activitat com a conferenciant defensant els drets de les dones, dels treballadors, dels joves, o la participació activa en actes de protesta contra el règim, sinó també a la vida pública de les ciutats, ja sigui Barcelona, Badalona, Tarragona o Palma de Mallorca, a la seva manera d'integrar-se allà on anava a raure i a la capacitat per actuar i formar part de la vida activa i cultural de cada indret. Ara bé, fins a quin punt tot això ha influït o condicionat la imatge que tenim de l'escriptora i la recepció de la seva obra literària? Aquesta és la qüestió que voldríem escatir. En el fons documental de Pere Calders es conserven alguns documents mecanografiats relatius al moment de la mort de Maria Aurèlia. En un d'aquests documents, Calders escriu: «La Maria Aurèlia Capmany tenia una personalitat tan singular, era tan ella mateixa i tan allunyada de l'orgull i de la fatuïtat que em permet començar unes paraules d'homenatge arrel de la seva mort comentant una caricatura de diari. Estic segur que ella mateixa riuria si la pogués veure». Aquesta singularitat, que remarca Calders, tant pel que fa a la personalitat de l'autora com al seu periple vital, és la que ens obliga a observar el seu llegat de manera poc habitual. Perquè el llegat de Capmany depassa l'estrictament literari, és tan vast com la seva gran capacitat d'intervenir en multiplicitat de feines i s'eixampla per diversos ramals segons els àmbits d'intervenció en què es desenvolupa la seva tasca: la pedagogia, l'escriptura, el teatre, el periodisme, el feminisme, l'activisme cultural i, en darrer terme, la política. En un altre dels documents del Fons Calders hi trobem un recull de cites de nou escriptors i polítics de l'època que havien estat pronunciades en l'homenatge que se li va retre a Capmany a l'Ajuntament de Barcelona. Totes elles són cites molt sentides, que lloen la intel·ligència, l'autenticitat, la llibertat i la vitalitat de Capmany, però tan sols en una trobarem una referència a l'obra literària de Capmany. I encara aquesta referència l'haurà de compartir amb el seu company sentimental, Jaume Vidal Alcover, desaparegut 9 mesos abans. Cito: «La desaparició dels dos amics i, sobretot, mestres, en un espai de temps tan curt, m'ha deixat un buit radical que només podré omplir amb el record i amb la lectura permanent d'una obra que no morirà mai», diu l'escriptor mallorquí Jaume Fuster. En aquest cas, és evident que per a Jaume Fuster el llegat de Capmany és la seva obra literària. N'és l'únic dels 9 que ho explicita, però afegeix un altre dels elements que també han distorsionat amb el pas del temps la percepció de l'obra literària de Capmany, que és la tendència generalitzada a parlar de Capmany i el seu company, el també escriptor Vidal Alcover, com si fossin una unitat. És cert que van col·laborar amb l'escriptura de les famoses peces de cabaret representades a la Cova del Drac, on volgudament es fusionen i es fa difícil saber què va escriure cadascun. Però caldria tenir en compte que quan Capmany i Vidal es van conèixer, tots dos duien darrere seu una important trajectòria vital, més decantada cap a la narrativa en el cas de Capmany i cap a la poesia en el cas de Vidal Alcover. Una bona part de la generació d'escriptors i joves intel·lectuals que els envoltaven habitualment en les dècades dels 70 i 80 es van acostumar a veure'ls sempre plegats. No és res més que això el que transmet la cita de Jaume Fuster. Però amb els anys ha esdevingut un costum que desdibuixa les personalitats de les respectives obres literàries, especialment en el cas de Capmany, perquè rara vegada passa a l'inrevés, que quan es vol parlar de Vidal Alcover es parli necessàriament de Maria Aurèlia Capmany. Perdó. Capmany comença a escriure molt jove. Segons ella, a 9 anys ja havia fet una novel·la, però no serà fins després de la guerra que comença a escriure de debò, quan el daltabaix del seu món la deixa en la més absoluta soledat, perquè com li va fer dir a la protagonista de Feliçment jo sóc una dona, la Carola Milà, la soledat no és altra cosa que el desacord absolut amb tot el que tens a l'abast. I per pal·liar aquest sentiment i provar d'entendre el que l'envolta, comença a escriure en els viatges diaris de tramvia que la du fins a Badalona. I ho fa amb una consciència i una professionalitat que pocs escriptors abracen en un període de repressió en què tot allò que s'escrivia estava destinat, d'entrada, a ser desat al calaix, a menys que les coses canviessin de manera substancial. Com és sabut, Capmany pateix la continuada... Perdó. Capmany pateix la continuada censura... Perdó. la prohibició continuada de les seves novel·les per part de la censura franquista, però també de l'autocensura dels pocs editors que existeixen. I aquest serà un dels primers motius que dificulten la recepció de l'obra de Campmany des de bon inici. El decalatge que es produeix entre la data d'escriptura i la data de publicació afecta la percepció de l'obra per part del públic lector, perquè és privat d'una part de les obres i perquè rep el poc que es publica amb un desordre cronològic que afecta la visió global de l'evolució de l'escriptor. Aquesta situació no només afecta els lectors, incideix també en el procés de creació dels autors que acaben no reconeixent la pròpia obra o perquè, com explica la mateixa Campmany a Rafael Tassis, el fet que passi tant de temps entre l'escriptura i la publicació acaba produint un sentiment de llunyania respecte de la pròpia obra. Cito Campmany. Li envio amb molt de gust el ser el no és transparent, però em cal fer-li una petita història del llibre. Novament refet entre el 49 i el 50, perquè el vaig corregir molt després del premi, ara el sento una mica allunyat de mi. Desitjo, però, publicar-ho. És, com li diria, el meu primer llibre de sonets. Però amb gran sorpresa de part meva, el senyor Oliver, en nom del senyor Aymà, es va negar rodonament a fer cap gestió prop de censura i senzillament que no li interessava ni poc ni molt publicar-ho. Naturalment, la nova versió va sofrir noves retallades, de tal manera que si mai aconsegueixo el permís i algú que me l'editi, no serà ja tan llarga ni tan prolixa com és ara. La carta, encara que sense data, està escrita entre el 52 i el 55. El motiu és agrair els elogis que fa Tassis a una obra de Campmany que no pot ser altra que Necessitem morir, editada l'any 52. A més, li envia amb la carta l'única altra cosa que té acabada. El cel no és transparent. Aquesta novel·la, guanyadora del Martorell de l'any 48, no arribarà a ser llegida pel públic perquè no es va editar mai tal i com va ser concebuda i després de múltiples peripècies acaba publicant-se com una altra novel·la amb una forta influència d'Espriu i amb un altre títol, La pluja als vidres. Ara bé, quina percepció podien tenir els lectors d'una autora que havien quedat finalista l'any 47 del premi de novel·la més important de l'època i insisteix a presentar-se i el guanya l'any següent, però que roman inèdita fins a l'any 52. Les primeres temptatives novel·lístiques de Campmany obtenen molt poc ressò. Són apenes mereixedores d'alguns elogis per part dels erudits i els retreferits del seu cercle més íntim, Triadú, Tassis, Hurtado, Sarsanedas o Pedrolo, però no tenen gaire repercussió per als lectors. Paral·lelament, les obres dramàtiques de Campmany sorprenen en els cercles teatrals d'aquella època i desperten força interès ja des de l'estrena de Tu i l'Hipòcrita l'any 59, ressenyada àmpliament a la premsa del moment. Però cal advertir que el món cultural català dels anys 50 és petit i que la seva supervivència depenia en part de la discreció. Quan l'any 65 Campmany estrena Vent de Garbí i una mica de por, la bona rebuda es repeteix. Des del setmanari Presència analogien la modernitat de l'obra amb un impactant titular que diu «Por fin, una autora teatral». És a dir, sempre era la primera en tot, com dèieu abans. I Salvador Espriu, que tantes reticències havia tingut per votar la novel·la de Campmany com a membre del jurat del Martorell l'any 47, li fa ara grans elogis i subratlla que Campmany no és cap autora novella. Cito Espriu. Crec que Vent de Garbí i una mica de por és un prodigi de traça, de talent, d'agilitat mental, el producte de l'experimentada maduresa d'una gran escriptora, el que és de veritat Maria Aurèlia Campmany. Qualificaria l'obra, si gosava, de sainet profund, el qual pot representar una fita en el necessari procés de l'actualització i renovació entre nosaltres d'un gènere tan interessant com difícil. Aprofitant en l'estricta mesura que li ha convingut algunes de les fórmules del Diari Viu, del teatre documental i del Letter Brechtià, Maria Aurèlia Campmany ha creat una peça molt personal i autèntica que ajuda a subratllar i també a mostrar, fins als distrets més incorregibles, l'eminent lloc que per mèrits propis, pel sol guany d'un enorme exemplar esforç, l'autora ocupa ja des de fa una pila d'anys en les lletres contemporànies. L'estirada d'orelles d'Espriu als distrets més incorregibles sona inevitablement el poc reconeixement que continua tenint l'autora per part dels crítics més consolidats. i a l'eterna cançó de l'autora promesa de futur que no acabava d'ocupar mai el lloc que li pertocava, com deia Espriu, per mèrits propis. L'any 65, Camany havia publicat 8 novel·les i un llibre de contes i tan sols 2 obres teatrals. Penso que són 3, però... Les dificultats de la recepció de l'obra novel·lística de Campmany no es poden atribuir només a la censura o a la manca de plataformes per a la pràctica de crítica literària. Tenen també un important component sociològic, una bona dosi del masclisme que reflectia el món literari d'aquelles dècades com a part que era de la societat franquista i de moral estreta imposada pel nacionalcatolicisme. Les novel·les de Campmany s'hi abonen a la crítica social, retraten personatges masculins de moral molt dubtosa i s'esforcen a mostrar unes heroïnes que lluiten per recuperar l'espai i el temps que els ha quedat congelat a l'altra banda de la derrota republicana. Si bé la podem veure en moltes fotografies, de les dècades dels 50 fins als 70 en un lloc central entre grups d'homes, en tenim una altra, ocupant un lloc guanyat amb intel·ligència i a base de persistència en qualsevol esdeveniment literari d'importància, el reconeixement a la seva obra literària encara trigarà una mica més en arribar. Fins al moment, l'únic estudi sobre la narrativa de Campmany escrit amb una certa profunditat era el que havia fet Jordi Sarsanedes l'any 58 per a Cita de Narradors, per molt que Campmany no li acabés de convèncer. La Campmany novel·lista continuava sent una desconeguda per als lectors. El 1968, 20 anys després d'haver començat la seva carrera literària i també l'any en què comença amb el teatre de cabaret, Campmany és guardonada amb el Premi Sant Jordi de novel·la. Un lloc entre els morts és la novel·la que va guanyar el premi i la que passa per ser la seva millor novel·la i la que va captivar la generació d'escriptors dels anys 70. És cert que el sentiment d'estar premiant quelcom més que una novel·la es fa palès en els mitjans. Valgui l'exemple del periodista Santiago Vilanova, que introdueix una entrevista amb l'autora per al setmanari Presència amb aquestes paraules. Cito: «En premiar Maria Aurèlia Campmany amb el Sant Jordi per la seva novel·la Un lloc entre els morts, a més de premiar una obra literària en la qual la maduresa i la temàtica de l'escriptora es fan patents, on va recompensar la densa i fecunda llavor que aquesta dona ens ha portat durant els darrers anys, possiblement també la primera recompensa econòmicament generosa». El cert és que aquesta és la Maria Aurèlia que va guanyar el Sant Jordi del 68. El cert és que la novel·la premiada havia estat rebutjada per 2 editors com a mínim i duia 2 anys al calaix quan Campmany aconsegueix que l'editorial Nova Terra la publiqui. Una còpia mecanografiada, però, va anar de mà en mà fins a esdevenir una novel·la de culte, segons que explica Terenci Moix. Ja publicada la novel·la, Maurici Serrahima diu que Campmany és un dels pocs escriptors realment importants que tenim i s'encarrega de desgranar convenientment la complexitat de la novel·la, perquè el particularíssim ús que fa Campmany del material històric i la barreja entre realitat i ficció és una de les coses que els editors no havien estat capaços d'entendre. Tomàs Garcés qualifica Un lloc entre els morts d'obra magistral i Terenci Moix en farà una adaptació dramàtica per a Televisió Espanyola l'any 76. Més tard encara s'estrenarà al teatre. Finalment, Campmany ha aconseguit situar-se en el lloc que li pertoca com a novel·lista i encara replarà el clau amb l'edició d'un altre producte singular fruit d'aquesta relació especial entre la història i els gèneres literaris que ella treballa de manera personal, Pedra de Toc, una mena d'assaig memorialístic que descobreix a la generació de Marta Pessarrodona la vivència de la guerra i postguerra de la mà d'un testimoni de primera mà. Campmany s'ha convertit en l'escriptora lúcida i compromesa que des de l'autoritat guanyada comença a passar el testimoni a les generacions futures. Està decidida a fer de baula de la cadena entre aquell món que queda a l'altra banda de la derrota i els joves escriptors de la dècada dels 70. Una jove Marta Pessarrodona escrivia per a Presència unes notes precipitades després d'una lectura de Pedra de Toc de Maria Aurèlia de Campmany i confessava el seu interès i l'emoció que li provocà la lectura. Cito: «Com que no sóc gens academicista, diré que Pedra de Toc m'ha interessat i també m'ha emocionat. He comprès una vegada més la suor freda del meu pare quan havia de renovar-se el conduït cada cop que havia de venir de Girona. És esgarrifadorament proper el temps en què la gent com jo havia de deixar un munt d'holandeses a la calaixera, i pensar-ho fa por. Si bé la campanya novel·lista ha trigat a obtenir el reconeixement del món literari català, d'altra banda, es pot argumentar que sí que serà una escriptora popular a partir de la dècada dels 70, arribant a unes cotes de popularitat màxima entre el 75 i el 82, quan la seva presència als mitjans audiovisuals la converteixen en un personatge molt conegut, potser la darrera escriptora que ha gaudit d'aquesta popularitat gràcies a la presència de la seva obra literària de manera permanent en les graelles de ràdio i televisió. Això és un anunci on veiem, d'una banda, el serial radiofònic, d'una altra, la versió televisiva d'Un lloc entre els morts, i encara s'anuncia un primer volum de les obres completes. I això encara és més divertit. La nova estrella del disc. Exemples destacats són el serial radiofònic de Feliçment sóc una dona, emès ja el 76 i reposat el 84, la col·laboració directa que Campmany inicia amb Ràdio 4 el 77 en el programa Temps obert de Ric Frigola, l'emissió televisiva de dramàtics basats en la seva obra narrativa, l'any 76 es va fer Un lloc entre els morts, i les peces teatrals, Varietat de varietats al 75, L'airet al 79, L'ombra de l'escorpí al 80, Vendre-vi una mica de por al 81, totes elles emeses pel circuit català de televisió espanyola, que era l'únic que teníem, on Campmany és una de les autores més representades. Encara cal assenyalar la bona relació de Campmany amb Juan Martín de Blas i Mercè Vilaret, que ocuparen càrrecs directius a Televisió Espanyola i gràcies als quals signa el guió de diverses sèries televisives i fins i tot arriba a fer de tècnica, d'actriu i de presentadora de programes de divulgació literària com La ciutat de les lletres, esdevenint així una escriptora amb una important presència pública. És també una època de presència important en els grans teatres de Barcelona per la posada en escena de les preguntes i respostes de la vida i la mort de Francesc Layret al Lliure l'any 70, el Tirant lo Blanc a Santes Creus i el Teatre Grec de Barcelona el 76, o Un lloc entre els morts al Teatre Romea el 80, i fins i tot per les seves participacions en alguna que altra pel·lícula. I tot plegat no és més que un petit resum de les moltíssimes intervencions de Campmany en el món cultural català entre el 70 i el 82. Això ens pot ajudar a configurar una mica la figura polifacètica d'una dona amb una capacitat d'acció desbordant. La imatge de la dona ideològicament forta, amb veu pròpia i capaç de liderar una nova generació d'intel·lectuals, ja està forjada, i els escriptors de la generació dels 70 ajudaran a fixar el mite de la intel·lectual de pedra picada i insubornable, malgrat de vegades no sabran escapar-se dels tòpics i acabin projectant la seva pròpia admiració en comptes d'una imatge real de l'escriptora. Això és Campmany l'any 71. Els llegeixo un fragment d'una entrevista d'en Saladrigues a Maria Aurèlia Campmany. És una entrevista de l'any 72, recuperada posteriorment, i per això és de Destino, era en castellà en origen, i el mateix Saladrigues la va traduir. Llegeixo. Els ulls de guineu de l'Aurèlia, els ulls de guineu, insisteixo en la imatge perquè no en trobo una altra més adient, es queden sempre molt oberts, disposats a la penetració incisiva. Són ulls obsessionants que despullen i claven fiplons dolorosos per a la víctima. Un no es pot donar el respir de deixar ni tan sols un instant d'auscultar la peripècia interior de matisos molt variats que reflecteixen consecutivament. Els ulls de la Campmany i la veu clara, d'accents contundents, plana, li serveix per expressar conviccions, no titubeja mai. Riu sovint i llavors la cara grassoneta se li eixampla, es relaxa, però els ulls, malgrat la contracció que els obliga a replegar-se darrere d'un vel fragilíssim de refulgència, no perden la fermesa. Es mantenen a l'aguait, fidels a la intel·ligència subtil que els domina. davant d'aquesta dona de cos voluminós que sembla que no conegui la temptació de la coqueteria, de cabells blancs i negres, fumadora, empedreïda, propensa a la mordacitat, que expressa judicis rotunds i és capaç de portar una discussió fins a conseqüències infinites sense que mai es quedi sense arguments, un té, al seu torn, la convicció que es troba davant d'una intel·ligència absorbent que actua damunt d'ella a tall d'òrgan motriu i l'aclapara del tot. La Campmany de Saladrigues fa més por que una altra cosa. Transmet la imatge d'una persona implacable, una mena d'ens en què el cervell hi predomina per damunt de tot. En certa manera, no sembla haver-se superat gaire aquella idea de la mente masculina que li atribuïa el doctor Font i Puig quan estudiava la Facultat de Filosofia. La relació que s'hi estableix entre Campmany i els escriptors de la generació dels 70 ha estat objecte d'estudi per a part d'Agustí Pons, que deixa molt clar com Campmany ajuda a configurar aquesta generació des de la seva influència en el món literari del moment i que fou decisiva en la incorporació d'aquests escriptors a la literatura catalana després que havien estat la primera generació educada íntegrament en castellà. Però la relació entre Campmany i els joves escriptors dels 70 és més deutora del model de dona i d'intel·lectual que ella els ofereix que no pas producte de l'admiració per la seva obra literària. De fet, són uns quants els que reconegueren no haver-la llegida en el seu període de formació, llevant d'alguna excepció com el dramaturg Jordi Teixidor. Però, com ja hem argumentat, el teatre de Campmany tindrà un ressò que no obtenen les novel·les fins la dècada dels 70. Campmany els hi dedica la seva atenció i el seu temps. No només s'hi entreten interminables tertúlies fins a la matinada, els fa de mestre en el sentit literal. Els acompanya, presenta les seves obres, les prologa, les ressenya a la premsa i les publica, i a més ho fa gairebé amb tots. Montserrat Roig, Agustí Pons, Antònia Vicenç, Pau Fané, Ferran Cremades, Jaume Fuster, Terenci Moix, Issa Tròlec, Maria Antònia Oliver, Gabriel Gené Manila, Jaume Cabré, Quim Soler, Carme Riera, Xavier Febrés, Helena Valentí, Robert Sanadrigues, Joan Render i un llarg etcètera. També n'hi ha algun que no hi és i que no en guarda cap bon record. En el cas de les dones, l'iniciació de les joves al feminisme n'és l'eix decisiu d'aquesta relació i elles reconeixen en Campmany una figura de referència, la mare que els hauria agradat tenir en comptes de les mares que tenien a casa, convenientment adoctrinades després de passar pel filtre del nacionalcatolicisme. En el cas dels homes, molts li reconeixen una influència vital decisiva, però resulta evident que el joc de la transgressió permanent que jugava Campmany com a dona no sempre era ben entès per l'interlocutor. D'altra banda, l'adhesió absoluta que Campmany els exigia no era acceptada per tothom i fins acaba provocant alguna sonada d'asserció com la rebequeria de l'enfant terrible de la literatura catalana que pren gairebé matisos de traïció si llegim en deteniment el capítol de la Castellona i els fragments d'un diari de Leonard del Sexe dels Àngels. Per molt que l'autor a l'inici del llibre se'n declari d'autor de la Maria Campmany per les coses millors que tinc. Naturalment, aquest mestratge no serà ben vist per tothom i paral·lelament es va creant una imatge de la Campmany saberuda i set ciències, signe inequívoc del masclisme latent que perviu i que alguns suporten amb acritud per tot el que Campmany representa ja als anys 70. Ben il·lustrativa en aquest sentit és la crònica d'una presentació del llibre d'un dels llibres de Campmany al Setmanari Canigó, en què el periodista no fa altra cosa que plorar per la ferida. Cito, un tal P. punt que no es va atrevir a destapar-se. La Maria Aurèlia vingué a Figueres a presentar el seu darrer assaig feminista. La llibreria Vallès, seu de l'esdeveniment, era plena de gom a gom, com un ou, més ben dit, com un sobaris. Si hom té en compte el públic majoritàriament femení de dones emancipades que s'hi aplegà. Els pocs mascles que hi assistiren, amb permís de llurs esposes, semblaven encongits, arraulits a tall de fetus. Talment com si la bona nova de l'Aurèlia es filtrés per osmosi travessant les parets viscoses i entelades del claustre matern. La nostra Simone de Beauvoir parlà escortada per un parell de sartres, secrets i solemnes, que anaven dient «sí senyora», a tot el que l'oracle afirmava, de forma infal·lible i documentada. Carom té la impressió que la infinita cultura que l'Aureli demostra respecte al tema és llibresca, en conserva. Durant la dècada dels 80, Campmany continua col·laborant a la premsa i publicant novel·la, conte i assaig, encara que un ritme més lent. L'any 83 decideix fer un pas endavant i sellejar el seu compromís polític acceptant el càrrec de regidora de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Barcelona, posteriorment de l'àrea d'edicions fins al final de la seva vida. En aquesta darrera època, la seva presència pública a la premsa i als mitjans audiovisuals està més relacionada amb la tasca política que desenvolupa que no pas amb l'escriptura. La percepció per part del públic serà tota una altra. El càrrec de regidora l'allunya de la participació directa en la ràdio i la televisió, però en la premsa escrita la seva presència com a escriptora, és a dir, l'aparició amb una certa regularitat de notícies sobre Campmany o entrevistes amb l'escriptora, s'allarga fins al 85. Després disminueix i aquesta presència es va dilatant en el temps, donant pas a les notícies sobre la Campmany regidora i membre del PSC, o als seus escrits signats ja com a regidora. Per observar aquesta tendència, n'hi ha prou amb una anàlisi detinguda de la col·laboració de Campmany en el diari Avui, des dels inicis fins a l'any 91. També es dedueix fàcilment un moment crític cap a l'any 88, perquè les col·laboracions desapareixen pràcticament i es limita a la publicació d'un article necrològic sobre Josep Tarradellas, adeu president. No és únicament una època difícil com a conseqüència de la malaltia, sinó també pel trasbals que comporten les obres de la nova casa de la plaça Real. En realitat, la col·laboració de Campmany al diari Avui tindrà una clara inflexió cap a meitat del 83. El darrer article que escriu aquell any es titula Política Cultural. Un mes abans s'havien celebrat les eleccions municipals. Els 6 anys següents, els articles de Campmany són sovint de tema polític, per defensar la política teatral, per explicar projectes, per rebatre contrincants polítics i, en alguns casos, també articles literaris. Però la seva col·laboració disminueix considerablement i no es recupera fins l'any 89, en què, a més, torna a ser diversa i s'ocupa amb freqüència de temes literaris. Algunes de les entrevistes que es poden llegir en l'època 84-88 contribueixen decisivament a decantar tot el pes del personatge cap al vessant polític en detriment de l'escriptora, amb titulars tan lapidaris com «A Maria Aurèlia Campmany li agrada més viure que escriure». A banda del titular maldestre, sí que hi ha alguna cosa de veritat en la notícia. La mateixa Campmany reconeix, cito, «Escric poc perquè no tinc temps i el poc que tinc està molt condicionat. Penso constantment en la meva feina i això m'absorbeix molt. La casa gran és un pop. Tinc l'obligació de ser a les activitats que jo mateixa genero, però ho faig amb apassionament. Si no, ja podria plegar». Campmany es dedica amb cos i ànima a la tasca política que li ha encarregat Pasqual Maragall. Frueix. Vol imprimir els seus actes al segell d'una nova manera de fer política. Però, sobretot, i com en totes les altres activitats que fa al llarg de la seva vida, ho fa amb consciència plena que calia passar el testimoni a les generacions que venien al darrere. L'acció política de Campmany és conseqüència natural, com va explicar ella mateixa, de l'escriptora compromesa que havia estat des dels inicis de la seva carrera. Però, malauradament, la tasca política actua en detriment de l'escriptora i esdevé una pantalla opaca per al que havia estat Campmany durant les dècades anteriors. No per la feina política en ella mateixa, ja que el pas de Campmany per la regidoria de Cultura ens ha llegat també algunes intervencions decisives, com el Mercat de les Flors o la Llei de Museus, sinó perquè la política precisa d'una dedicació exclusiva i també perquè situar-se al capdavant de l'escena política et procura automàticament un important nombre d'adversaris. La segona legislatura en què Campmany s'ocupa de les publicacions de l'Ajuntament de Barcelona, apartada ja del primer pla de l'escena política, recupera una mica el seu ritme de publicacions amb els 2 volums de les seves memòries i el llibre de narracions Aquelles dames d'altres temps, tots 3 editats a Planeta. Però l'ombra de la Campmany política és molt allargada i la mort prematura als 73 anys l'ha privada de recuperar la seva imatge d'escriptora al marge de la política, perquè ella es considera sempre escriptora per damunt de totes les coses i encara que el món s'enfonsi. El que ens queda de Campmany a la seva mort és un llegat immens i molt plural, que depassa l'estrictament literari, ja ho hem dit, però que està clarament dividit en dues parts, abans i després de la intervenció política, i la segona se sobreposa a la primera, provocant una tensió important que no permet veure la magnitud del conjunt. Durant molts anys ha perdurat la memòria de la professora, la feminista, la dona de teatre, l'activista i, sobretot, la política. Però cadascuna d'aquestes facetes és només una cara del políedre Campmany. Mentrestant, els seus llibres s'anaven exhaurint i descatalogant i fins i tot desapareixent de les biblioteques públiques. L'any 2010 va aparèixer la primera reedició d'una novel·la seva, Betúlia, impulsada per l'Espai Betúlia i l'Ajuntament de Badalona. El 2011, Arola Editors reedita Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret amb la col·laboració de l'Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona. Però no ha estat fins aquest 2018, any de la commemoració del centenari del seu naixement, que el crit d'alerta d'alguns investigadors ha estat escoltat i s'han reeditat algunes de les seves novel·les i alguns dels seus magnífics llibres d'assaig. Però l'obra de Campmany és molt extensa i la feina no ha fet més que començar. A nosaltres ens toca de revaloritzar la seva obra literària per damunt de les altres coses, perquè els escriptors són els seus escrits i perquè el temps implacable s'endurà la memòria dels seus contemporanis i només en restarà l'obra literària, que tenim l'obligació de preservar, editar i de transmetre, difondre per als lectors futurs pensant en el signe inequívoc de baula generacional amb el que ella ens el va llegar. Gràcies.
Que hem previst la pausa i ja tenim una estona per parlar. Llavors, si us sembla, els ponents que es quedin aquí mateix i ells mateixos, diríem, gestionin les preguntes.
Aportacions. Ramon, mira, aquí hi ha una pregunta. Més que preguntes, aportacions.
molt interessant. I una precisió, d'alguna manera. És a dir, l'atenció en què consisteix del llegat de la Campmany?
L'atenció consisteix en que Mariola Campmany ens deixa un llegat molt vast, però Mariola Campmany és una escriptora. I el que no pot ser és que totes les altres facetes tapin a l'escriptora fins al punt que, fins no fa gaire, no hi havia manera de trobar un llibre seu.
Estic del tot d'acord.
Un escriptor és un escriptor i tots nosaltres no hi serem. I de Montaigne no sabem el que feia o deixava de fer, sabem el que va escriure.
D'acord.
Gràcies. Belgranya. Sí, funciona. Quan estava aquí a la taula, empesa per la necessitat d'anar ràpid, no he dit una cosa que també et volia preguntar tu ara. La Maria Aurèlia és el personatge la trajectòria vital i sobretot professional en el camp de l'escriptura és la d'una resistent, no? Com molta gent de la seva generació. Però no només va ser resistent davant la dictadura, etc, sinó que va haver de ser una resistent contra alguns propis que la van vetar en els anys 70, 80, 90, entrada a la universitat, no? Per exemple. És a dir, que probablement molts no suportaven aquesta intel·ligència, és a dir, la intel·ligència de la Maria Aurèlia era massa, els feia nosa, perquè a més el fet que fos d'una dona encara era pitjor. Jo tinc curiositat per saber si aquests que la van, diguem-ne, marginar del cànon, de la entrada a la universitat als anys 70, 80, 90, si aquesta gent que pertanyia a una generació i que eren més grans, van tenir realment una repercussió molt gran amb aquesta generació dels 70 que tu has apuntat i amb aquesta visió envers la Maria Aurèlia, més com a dona de fer feines, que ella deia, de la cultura, que com a pròpiament escriptora. És a dir, si va ser tanta la força de tota aquesta generació d'uns certs personatges importants a la universitat, com per fer que aquesta generació dels 70, homes i dones, tinguessin aquesta visió poc, diguem-ne, literària de la Maria Aurèlia que tu has apuntat ara, a banda de la misogínia, etc, etc, que ja no masclisme, sinó ja misogínia directament.
Segurament hi ha persones en aquesta sala que hi eren i que poden respondre això millor que jo, amb Magí i amb Guillem Jordi, potser podran respondre una mica millor que jo això. Jo el que sí que puc dir és que a mi em sembla que aquestes persones que vetaven la Maria Aurèlia, jo crec, no sé fins a quin punt eren conscients del valor del personatge. O simplement no el veien, jo crec que no el veien. No sé, potser, Guillem Jordi, tu ets més adient per contestar segurament. A veure, jo apunto, jo crec que la relació de la generació del 70 amb la Maria Aurèlia és directa i que ells en van prescindir d'aquesta gent, perquè la tenien a ella.
No. Com que m'han invocat, i celebro que per fi existeixi, perquè m'ha sorprès una mica la part final de la ponència de la senyora Aranya, perquè resulta que no van existir l'edició de l'obra completa en 7 volums als anys 90 fins a l'any 2000, potser pel pecat de que em vaig ser curador i prologuista jo. Ara, ja ho explicaré en la meva ponència després. Ara, respecte al tema concret de l'ocultació, que també en parlo a la meva ponència, és evident que els que érem a l'època podem testimoniar que hi havia un enfrontament grupal entre els muletes, per dir-ho ràpid i clar, i l'entorn de la Campmany, amb la diferència que un era un grup molt consolidat, molt fidel, molt actiu, i l'altre era una mica una olla de grills informal. Clar, l'exercici de la negació de l'existència o de l'entitat literària de la Campmany per part d'aquest grup, doncs té nombrosíssimes fites i peces i moments concrets als quals ens podríem referir. Hi havia una sistemàtica negació de l'entitat literària i l'intent de convertir la Campmany més en una mena de petum pintoresca, doncs que això, que havia fet teatre, que sortia a pel·lícules i a la televisió i que era, per tant, moltes coses, i el que menys interessava de totes les que era escriptora. I això em sembla que ha pesat, perquè en el món universitari i acadèmic, i no dic tot, però sí uns sectors que fins que per sort ja s'han anat o s'estan anant jubilant i per tant cada vegada tindran menys pes específic, doncs sí que han mantingut i han perpetuat i han continuat aquesta negació de l'entitat literària de la Campmany. In my opinion.
No, Guillem Jordi ha dit el nom, no? Que és en Joaquim Moles, amic d'altra banda, però que va tenir unes posicions que van afectar, diguem-ne, el que és la recepció d'una obra. Jo, quan la meva intervenció de la taula de rodona de l'últim moment, pensava dir el que aquí s'ha dit, en Francesco i tu, Marta, que és que aquests centenaris d'aquest any, 18, de Pedrolo i de la Maria Aurèlia, estan permetent una revisió que supera tota la negació anterior. i estem trobant uns personatges que no eren prou coneguts amb una potència que abans no coneixíem prou del tot. Per tant, és cert que aquests centenaris més enllà de les influències que hagi pogut tenir en el món acadèmic estan resituant les coses. Un. Dos. Jo tinc un dubte, que és que quan hem parlat de la Maria Aurèlia traductora en la sessió de l'Ateneu i que es parla de la traducció de la Maria Aurèlia com a acció seva, està molt vinculat a Edicions 62. Per tant, en aquell moment la relació amb 62 o amb Castellet havia de ser freqüent, normal i positiva. Aquest és el dubte que jo tinc, perquè després es produeix aquesta negació o aquesta dificultat de la Maria Aurèlia de publicar 62, segurament potser per influència, diguem-ne, de Moles, i això m'agradaria saber-ho. Es publica assaig. Però després el que sí és cert és que si mireu en relació a l'efecte generació del 70, un lloc entre els morts no es publica el cangur fins més enllà del 88. És a dir, sóc jo i perdoneu el que li presenten al Castellet i diu, escolta'm, aquest llibre s'ha de publicar, com també va passar en Palau i Fabra. És a dir, hi havia unes negacions implícites a 62, com era en Palau o com era... Però Pere Caldés tenia un... Pere Caldés era diferent, eh? Però vull dir, un lloc entre els morts, ara no podria dir a quin any, però anem a buscar el cangur primera edició i s'ha de produir entre el 88 i el 95, que és el moment en què jo li vaig portar. Com jo també li vaig portar en el Castellet l'obra completa de la Maria Mercè Marçal i es va quedar un any a la taula del Castellet fins que 3 i 4 va publicar. Vull dir que amb això ja les influències i les edicions i les raons dels editors que poden estar més a prop d'un o d'un altre personatge. Però el que és cert és que, evidentment, va haver-hi una... qüestionament de la vàlua de l'autora i que això va afectar en el món acadèmic durant molts anys i que ara, afortunadament, crec que està passant i que aquests centenaris serveixen per això, justament.
No, em sembla que resseguint la biografia de l'Agustí Pons es pot restablir la cronologia i el moment de la ruptura i el motiu de la ruptura en 62. Ella, efectivament, és una assídua traductora, rep un encàrrec tan important com el de la dona a Catalunya, que es publica el 66, i encara el 68 surt La joventut és una nova classe, amb interrogant, que és un altre encàrrec de 62. I cap aquí és on s'acaba la cosa. I la cosa, en bona part, a banda de l'enemistat per raons diverses del cercle, el cercle Moles, ve del famós conflicte del pròleg, el primer volum de l'obra completa de Llorenç Villalonga, que havia estat encarregat a Jaume Vidal Alcover, i que, per part de 62, com a coneixedor, amic i col·laborador de l'autor mallorquí, i que finalment 62 no va publicar, publicant en canvi, curiosament, un de Joaquim Moles, que coneixia el pròleg de Jaume Vidal Alcover. Sense que mai es pogués declarar obertament que hi havia un plagi, sí que aquest va ser el motiu fonamental d'enfrontament que va derivar immediatament en mals rotllos constants, no només per part de Castellet o de Moles, sinó també per part de, per exemple, en Xavier Fàbregas, que era un muletes conspicu i de gran poder en el tema teatral, matxacant sistemàticament les estrenes tant de la Maria Aurèlia Capmany com del Jaume Vidal Alcover, que havia elogiat com a autors anteriorment i dels quals podria explicar moltes coses i les explica en un llibre entrevista que li estic fent en Josep Anton Codina, aquí present.
Les anècdotes i les qüestions d'ordre personal i sempre són interessants en el terreny de la història de la cultura, però la meva impressió, demà jo no ho tractaré massa en la meva ponència, o potser ho afegiré a partir de lo d'avui, no? Però el que crec que sí que és important en la ruptura aquesta és una qüestió d'estètica i de moral. És a dir, estem parlant del realisme social que defensa Joaquim Moles i Castellet, i estem parlant del realisme èpic, que és com en diu la mateixa Maria Aurèlia, del que ella fa. I que és més aviat un realisme èpic, vol dir brechtià. I estem parlant d'això. Penso que és important que deixem de banda una mica les qüestions així, doncs, de la sempre interessantíssima xafarderia cultural i històrica, que és molt interessant de saber amb qui et jugues els quartos i amb qui se'ls ha jugat la gent i com han anat les coses, però és que no, en certa manera no hi ha culpables. És a dir, Moles i Castellet pensaven que s'havia de defensar el realisme social i pel camí se'n van carregar uns quants en les seves antologies. Sigui de poesia, sigui de narrativa. I damnificats n'hi havien uns quants. I la Maria Aurèlia s'explica pues, ella finalment, perquè en aquest sentit doncs, les seves memòries són extraordinàries. Pedra de Toc, els dos volums, jo parlaré d'això fonamentalment demà. És a dir, és que són extraordinàries i és el de sempre. És a dir, per exemple, l'Anna Murià, doncs, com que el seu marit, el Bartra, doncs l'anaven abandonant i no sortia antologies, no sortia enlloc, com si no existís, doncs va agafar i va prendre ella la paraula i es va dedicar a escriure sobre l'obra d'Agustí Bartra. L'Aurèlia Capmany, podem fer també especulacions de gènere sobre això i no aniríem errats, doncs no té cap senyor que la defensi. Potser l'Espriu ho va fer i poca gent més per lo que tinc entès, perquè jo dit sí de pas soc una neòfita en tota aquesta història de la Capmany, m'he posat ara gràcies a la Marta, doncs el que sí que veus és que pues, ho fa ella, d'altra banda amb ella no li falten raons per escriure i per explicar-se i tot això, i ho explica molt bé, explica molt bé què vol dir el realisme èpic, per què el fa, per què considera que això és el que s'ha de fer. I, evidentment, és prou, no solament intel·ligent, sinó ben educada, per, encara que no ho sembli, l'Aurèlia és una senyora que ha tingut la fama de com si no tingués educació, no tingués modos i maneres, doncs, evidentment, no es dedica per això a blasmar el realisme socialista. Perdó, el realisme social que propugnaven la parella de Castellet i Mola. Simplement ella explica quina és la seva estètica.
La literatura no és innocent i, per tant, en el moment en què s'està construint una història hi ha elements d'influències que determinen una qüestió o l'altra. Ara, si parlem d'estètiques, el realisme èpic que tu dius que defensava la Maria Aurèlia és el realisme socialista o social que defensaven el Castellet i Moles en poesia. És a dir, el que passa és que el Castellet i Moles... Sí. Perquè el Castellet Mola, és a dir, és en teatre el que ells fan en poesia, és a dir, i en tot cas em corregiu si no es corregiu els homes de teatre, és a dir, el realisme, ells només el que fan és que ho apliquen a poesia i ells, desconeixedors del teatre, no fan res del teatre, i aleshores el realisme èpic és el realisme històric, que se'n deia, que se'n diu realisme històric, que té poesia, que té novel·la i que té teatre, que en poesia té una gent, en novel·la té una altra gent i en teatre té una altra gent. I com succeeix amb l'Adrià Gual, que hereden, gràcies a l'Aurèlia i sobretot el que els ha salvat, tot el que és Brecht i la descoberta de Brecht, doncs Brecht és l'equivalent del realisme en teatre a el que castellans molts diuen del realisme en poesia. M'equivoco? Per tant, ho dic perquè que si discutim d'estètiques, és que és la mateixa estètica. El que parlem són estètiques en gèneres diferents que tenen a vegades noms diferents perquè tenen herències de la tradició europea. No, ho dic per tenir-ho en compte només.
Defensa pròpia, si volem dir així. I de l'altra, doncs tu ja ho has deixat anar, Isabel, però, i jo també m'hi ficaré molt, la seva concepció de la literatura no té res a veure amb el que es fa, perquè ni aleshores ni ara. La seva pràctica de la literatura. Però això ho deixarem per demà, perquè si no ja us ho diré tot ara.
Sí.
Sí.
Si volies dir alguna cosa...